El suplement.
Bona tarda, quan ens separen 7 minuts de 8:15 del vespre, avui és dimecres i per tant dediquem aquest suplement informatiu als emprenedors, una oportunitat per conèixer casos reals de mataronins o maresmencs en general que han tingut l'oportunitat i la valentia d'enfrontar a la crisi econòmica. Avui coneixerem el cas del Joan Rubió, que és gerent d'una empresa capdavantera del sector del paisatgisme i de la jardineria sostenible. En parlarem amb ell i coneixerem quin està la clau del seu èxit.
Speedgrass és una de les empreses capdavanteres en el sector del paisatgisme i la jardineria sostenible i aposta per la seva implantació a Parets del Vallès, al Vallès Oriental, on ja ha avançat que treballa amb el garden urbà més important de la signatura en l'estat. A més, és una cadena de botigues amb productes de marca pròpia dedicada al disseny i projecció de jardins, terrasses i qualsevol espai exterior. Speedgrass va néixer el 2006 i va obrir la primera botiga el 2010. Durant aquest temps s'ha anat expandint per tot l'estat amb delegacions a Catalunya, País Basc i Cantàbria, Andalusia, Navarra i La Rioja, Illes Canàries, Comunitat Valenciana i Múrcia. Segons els responsables de la signatura, la botiga de Parets serà la més emblemàtica i referent perquè introdueix noves famílies de productes i s'ha dissenyat en el moment de major maduresa de la companyia. Al territori català, l'establiment de Parets és l'únic del Vallès Oriental. També disposen de botigues al Maresme, Sant Cugat, Sitges, Girona i Tarragona. Subministren i instal·len només productes de la marca gesp artificial, tarimes sintètiques, fustes sense manteniment, pèrgoles d'alumini, estructures i porxos de fusta, il·luminació d'exterior, i són especialistes en jardins de baix manteniment sota el concepte d'exteriorisme sostenible. La companyia està dirigida per un equip humà que es defineix com a compromès dinàmic i amb una llarga experiència en el sector. Han estat capaços de transformar el concepte inicial per ser actualment un referent en el sector i oferir als seus clients una solució global a les seves necessitats tant de producte com de servei i fins i tot de finançament.
En profunditat.
Joan Rubió, bona tarda.
Bona tarda.
Com comença tot plegat? És a dir, Joan, quan te n'adones que realment hi ha un nínxol en el mercat esperant per ser explotat en aquest sector en el que treballes?
Bé, jo tenia una empresa de gestió esportiva i estàvem gestionant un camp de futbol de gespa artificial i arriba un dia doncs, que s'han de canviar i com que he de tancar doncs, decidim aprendre com es canvia i ho fem nosaltres. Això doncs, va ser el 2006 no?, que vam fer aquest canvi.
Uh-huh. De fet, tot va començar als Salesians de Mataró perquè quan eres molt, molt jove doncs, vas començar vinculat als Salesians portant tota la part de l'equip de bàsquet, tota la part esportiva del centre educatiu d'aquí de Mataró i a partir d'aquí va ser quan et van entrar certa inquietud i que et vas estar més a prop d'aquest doncs, mercat que no estava 100% explotat.
Bé, jo estic vinculat doncs, als Salesians i a l'esport i a molts clubs de Mataró doncs, tota la meva vida i arriba un moment doncs que munto una empresa de gestió esportiva pels salesians. No? Uh-huh. I gestionava aquell camp amb una gestió doncs, global d'instal·lacions i de serveis. I va ser en aquell moment doncs, que vam veure que en el mercat doncs, faltava gent com jo, com el meu equip, no? En aquell moment el meu pare i jo, doncs, que poguéssim innovar en aquest sector i, a més de la part esportiva, doncs, passar al tema particular amb la gespa artificial i amb molts altres complements i articles que ara mateix estem venent.
Uh-huh. Amb 25 anys vas fer la teva primera empresa. Com recordes aquella experiència? Perquè suposo que molta de la gent que ens estigui escoltant, que també van començar molt joves a aixecar el seu negoci, suposo que tenen un record agradolç d'aquell moment.
Bé, jo recordo que amb 10 anyets, jo tenia 10 anys,
sí.
I jo dibuixava, no m'agradava dibuixar còmics, i jo feia còmics i els venia als meus amics, i amb els diners que recuperava, doncs feia còmics doncs, en paper de colors, comprava retoladors, i cada vegada el còmic aquell, de quan jo era petit, cada vegada era més bonic, no? Tenia més qualitat. Doncs una mica, als 25 anys, després de fer molta empresa sense ser ben establerta, no? Sinó fer projectes, doncs a cost zero per la societat, doncs muntem la primera empresa i ho vam fer amb molta il·lusió. Ho vam fer amb molta il·lusió, que és la base de l'èxit, i amb una inconsciència màxima, perquè en aquell moment no havia pla d'empresa, no havia cap reflexió econòmica, sinó bé, era un projecte que jo hi creia, que sabia que era bo en allò i que estava convençut que faria coses diferents al que havia en aquell moment en el mercat.
Per tant, Joan, un emprenedor penses que neix, es forma o les dues coses a la vegada?
Jo diferenciaria entre emprenedor i empresari, uh-huh. perquè no és el mateix i ara mateix doncs, s'està confonent molt aquest terme. No? L'emprenedor pot néixer, però després l'empresari s'ha de fer, perquè l'emprenedor és una persona que és molt valenta, que no té por, que té una capacitat de treball molt gran en aquell moment i que té una idea que la pot i vol portar a terme. Però quan això vas avançant en el projecte, arriba un moment que ja has de ser empresari, perquè ja has de gestionar personal, has de gestionar gent i sobretot el més important és que has de dirigir. I quan dirigeixes tot aquest enrenou, doncs, que primer era una espurneta d'il·lusió, doncs surten els problemes. I els problemes s'han de redirigir i s'han de seguir tirant endavant i prendre decisions. No? Per això jo diferencio molt entre l'emprenedor i l'empresari. No? És una línia que pots dibuixar, que es veu claríssimament, i que es pot posar en el transcurs del temps, no? de l'evolució de l'emprenedor.
I què es necessita per ser un bon empresari? Perquè tu ara diferenciaves molt bé aquests dos conceptes, que a vegades, i com molt acertadament comentaves, es confonen, però per ser empresari s'han de tenir unes qualitats, les d'emprenedors les hem sentit moltíssimes vegades, però les d'empresari, què penses que ha de tenir un bon empresari per poder assolir l'èxit en menor o major mesura?
O sigui, un empresari crec que ha de tenir un talent especial, no? Ni millor ni pitjor, sinó especial. Ha de tenir una personalitat diferent a nosaltres i ha de buscar el bé comú de la seva empresa. I moltes vegades ha de prioritzar el bé del seu equip, del seu col·lectiu, en contra del seu propi, no? Uh-huh. I assumir molta responsabilitat. O sigui, ara mateix l'empresari és una persona que cada matí s'ha de llevar amb reptes, amb ganes de disfrutar i ganes de reconduir doncs, tot aquell seu projecte en aquest nou mercat, no? I aquestes noves regles de joc que ens està posant la societat avui en dia.
En moments de crisi és difícil mantenir la il·lusió des del teu punt de vista?
És molt difícil, és molt complicat. Jo sóc una persona molt, molt positiva, que em motiu a mi mateix, que trec projectes i il·lusions de qualsevol lloc, i això m'ajuda a seguir creixent, no? I a seguir estant cada dia al davant d'un grup de gent cada vegada més important. Però ara mateix és molt difícil perquè tot ataca. La competència deslleial, la batalla de preus, la crisi de valors doncs, de qualsevol sector, és molt difícil. Per això dic que has de tenir un talent especial. Molta gent, jo mateix, algun cop dius al matí, jo no em mereixo passar per aquí. Mm-hmm. Però després, bueno, arriba el dia següent i val la pena, no?, el que estem fent.
Des de Speedgrass, tu comentaves al principi que vau començar l'any 2006 i vosaltres, malgrat la crisi, perquè la crisi oficialment començava el 2008, per tant, us va enganxar a l'inici de tot el vostre projecte, però vosaltres sempre heu volgut anar més enllà.
Sí, bueno, nosaltres el 2006 creixem, no? O sigui, naixem, sortim al mercat, tampoc sabíem ben bé què volíem, no? ni que arribaríem a ser, però el que fem doncs, és anar avançant i cada vegada ens adonem, i jo me n'adono doncs, que necessito un equip més potent. No? Cada any que va passant, les persones que estan al meu costat doncs, són més vàlides, tenen més capacitats, més coneixements, i perquè cada vegada som millors. I avui en dia doncs, mires al darrere i dius el que hem muntat doncs, ha sigut espectacular, no? Perquè en plena crisi, no? En aquesta guerra mundial que alguns ja titllen com la Tercera Guerra Mundial, doncs nosaltres hem arribat a tenir 35 delegacions per tota la península, doncs a captar inversors, a generar doncs un model de negoci via franquícia, a equivocar-nos moltes vegades i a tornar doncs a canviar l'empresa cap al rumb. I tot això ho hem fet en 6-7 anys, no? Per tant, estem contents d'aquests 7 anys que hem viscut.
Joan, també diuen que la crisi és el gran moment de les oportunitats, com a mínim de tirar endavant aquestes idees que poden tenir molts emprenedors, però clar, una cosa és tirar endavant la idea i l'altra és poder-la mantenir, que aquí arriba la segona part, la dificultat que molts empresaris es troben que al llarg dels anys.
Cada vegada que tu obres la persiana de matí, que surts al carrer, doncs no saps si vendràs, si no vendràs, si tindràs clients, si els perdràs, no ho saps. El canvi és constant, no? Jo, la gent que ve ara a les nostres botigues, que no tenen res a veure amb el que érem fa 7 anys, jo els explico, dic, gràcies, o per culpa d'aquesta crisi, doncs som el que som avui en dia. Perquè si no ens haguéssim hagut d'esforçar tant com hem fet, i hem avançat molt. O sigui, nosaltres en temps de bonança segurament no seríem tan bons com ho som ara.
Per tant, quina creus que ha estat la clau de l'èxit, si l'haguessis de resumir en un parell, que us ha portat doncs, a la consolidació i a l'èxit tenint en compte el panorama?
Doncs la lectura del que està passant a fora. O sigui, nosaltres crec que l'èxit ha sigut llegir què passa a fora, llegir molt el que el nostre mercat ens demana i sobretot escollir qui volem que sigui el nostre client. Això, jo crec que ha sigut la clau. Saber què volem vendre i a qui li volem vendre.
Joan, en el teu blog llegia que afirmaves doncs, que la crisi havia acabat el 2011 i que ara estem immersos en una etapa similar a la postguerra. De fet, també ho has comentat al llarg d'aquesta entrevista. Què feu els emprenedors, els empresaris, per mantenir aquesta il·lusió tenint en compte les adversitats i la por que fa aixecar la persiana cada matí, com comentaves, o tirar-se a la piscina?
Nous projectes i projectes curts. Projectes de màxim d'una durada de 10 mesos, 12 mesos, microobjectius molt curts i molt diferents, que et portin molta feina i que aconsegueixis fer quelcom diferent del que s'està fent ara mateix. I aquest valor afegit que busques i que vas fent canvis constants sense sortir-te'n de la línia, no?, del teu pla original de negoci, són els que fan que l'empresari estigui il·lusionat cada dia. I després fer que cada venda que facis, cada èxit que aconsegueixis, doncs valorar-lo moltíssim, no? I si no, és molt, molt complicat, perquè no pots marcar-te objectius a molt llarg plaç ni objectius de venda molt elevats, perquè és que segur que no ho aconseguirem.
Mm-hmm. Suposo que també és molt important rodejar-ne d'un molt bon equip, perquè evidentment dues mans tenen unes limitacions, però si s'aconsegueix un bon equip de persones per treballar, els reptes doncs, semblen més assumibles.
És la base. O sigui, en Napoleó no podia guanyar les batalles ell sol, no? Tenia que tenir grans exèrcits i grans generals, i no hi ha hagut cap guerra que no es guanyés perdent moltes batalles, no? I el que has de fer és aconseguir tenir un equip, primer, que cregui amb l'idea, amb el projecte, i un equip que sigui molt crític i molt treballador, i que llavors aquesta cultura d'empresa que tu com a empresari, com a emprenedor, doncs vols transmetre, la comulguin, no? Que pensin igual que més o menys, que pensis igual que tu. Llavors, si això ho aconsegueixes, si tens gent molt vàlida, inclús més vàlida que tu en algunes coses, doncs aconsegueixes tenir molta força cap a fora.
I quines han de ser, des del teu punt de vista, les qualitats dels futurs emprenedors o dels emprenedors?
Primer, creatius. La creativitat és, avui en dia, una dels aspectes que jo valoro més en qualsevol professió, no? O... Després, a part de la creativitat, la capacitat de treball, o sigui, saber treballar molt, i tercer, i no més menys important que les altres, la capacitat de, no només de treball, sinó de volum de treball, no? La capacitat de treballar molt en poc temps. Em sembla que si aquestes qualitats fan que la persona tingui una valia molt diferent del que estem acostumats.
I quins són els reptes que es marca Speedgrass de cara als propers mesos, tenint en compte tota aquesta evolució titànica que heu fet en 7 anys?
Doncs a veure, ara mateix el que estem fent és consolidant el model de botiga, no? Nosaltres hem creat un concepte que es diu Speedgrass Store, que són botigues d'exterior, on te venem des de mobles a projectes de gest artificial, tarimes, pèrgoles... decoració. Aquest any ara hem començat amb decoració i floristeria també, per Sant Jordi també vendrem roses. O sigui, tot allò que pot tenir un balcó o pot tenir una terrassa o un jardí, i doncs Speedgrass ha de ser a cada casa de cada habitant, no? És una mica el repte nostre. I el que estem fent és, amb aquest any, és consolidar el model de negoci amb les nostres botigues que tenim actualment. Hem obert una nova a Parets, la primera franquícia pura amb una inversió externa, i aquesta ens està ajudant a tancar el concepte de negoci, consolidar-lo, i l'any que ve el nostre objectiu és obrir una o dues botigues més.
A més, aquesta botiga de Parets és una de les referents a nivell de productes i de disseny a nivell estatal, pel que he pogut llegir en alguns dels articles que s'ha parlat de la teva empresa.
Sí, bueno, quan vam obrir Parets, a la botiga d'Espigues Parets, hem sortit a l'avantguàrdia, ens hem fet reportatges a l'Avui, bueno, ha tingut un moviment mediàtic que nosaltres no estàvem acostumats, i un moviment important. Aquesta botiga és un referent per nosaltres, ha sigut la culminació de 7 anys de maduració del projecte. Llavors ara el que estem fent és consolidar-la, no només havent arribat aquí, sinó cada dia millorant aquest concepte de negoci per després poder replicar-ho d'una manera fàcil i que sigui rentable.
Joan, per anar acabant, quan llegeixes les notícies, les dades de l'atur que mensualment van pujant d'una manera estrepitosa, quin consell donaries a tota la gent, a tots els joves sobretot, i no tan joves, perquè per ser emprenedor o empresari no és necessari pas tenir 20 anys, però quin consell els donaries per acabar-se de llançar a la piscina amb aquesta idea?
Que siguin creatius, que no tinguin por d'equivocar-se, que facin tot allò que creuen que han de fer, i que validin el seu model de negoci amb persones amb experiència. Que no facin el que vaig fer jo fa 7 anys, perquè avui en dia no hi ha marge d'equivocació, no? Quan t'equivoques una vegada, costa molt aixecar-se. Però la validació del teu projecte a través de visions diferents, expertes, crec que ha de ser una de les bases d'algú que vulgui emprendre ara mateix una aventura.
Gràcies, Joan Rubio, per atendre els informatius de Mataró Ràdio, i molta sort.